Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hem passat de fa dos anys. Quina serà l'actitud d'Aràbia Saudita davant d'això? És difícil saber-ho, però jo crec que el príncep Mohammed Ben Salman, el príncep que és qui governa realment la franja de Gaza, Aràbia Saudita, està determinat a portar la normalització fins al final. I llavors això jo crec que com a molt podria retardar-la una mica i potser qüestió de mesos o no sabria dir una quantitat de temps d'aquest tipus, però jo crec que no, en el fons no afectarà a la idea aquesta de normalització que el president Mohammed Ben Salman té al cap i que és fer-ho quan abans millor. Això pot incidir momentàniament, sí, però no crec que a mig termini tingui influència.
Ahir en aquest mateix programa, Jordi, jo sentia com analitzaven un factor que penso que és determinant per entendre...
El dia lliure, estem parlant?
El dia lliure, sí, el dia lliure. La sofisticació d'aquest atac. La sofisticació i el mètode molt similar al que ha fet Estat Islàmic durant temps, no? I l'objectiu, civils... en una festa, que poden estar en una festa al pis 40 d'un gratacels de Nova York o com estaven aquests dies en una festa rave a Israel, no? És a dir, fins a quin punt és possible que Hamas hagi estat infiltrada, entén-me, infiltrada per la metodologia i la intel·ligència d'Estat Islàmic amb suport o no de l'Iran, però que no estiguem davant d'un Hamas com el que tenim habitualment al cap de les darreres dècades, sinó que estiguem davant d'una nova etapa de Hamas.
És possible. Jo, de totes maneres, aquesta comparació entre l'Estat Islàmic i Hamas em sembla que és una mica gran, perquè crec que Hamas és una organització que té en el seu d'alguna manera un seny que no té...
Sí, per això parlava d'infiltració de base, saps? Ja entenc la diferència, evidentment, i política, eh?
Sí.
Però
sí.
El mètode, saps? És el que...
Sí, no, és evident que el mètode aquest grandiós sí. Del que va passar, el que ha passat ara mateix té un vincle, potser té una influència, podem dir, de l'Estat Islàmic, del que va començar a fer l'Estat Islàmic abans, no? Potser sí, perquè vull dir, és una cosa grandiosa des del punt de vista militar i és com quan es va sorprendre l'Estat Islàmic fa temps, no? Ja d'això. Sí, en aquest sentit està en aquesta línia, podríem dir. Sí.
Conillera i Martí, per acabar, sisplau.
Jo és que, Jani, abans hi volia preguntar el mateix que ha dit el Màrius, presentat pel paper d'Aràbia Saudita. Vostè creu de veritat que l'interès d'Aràbia Saudita, quan fa el pas de voler reconèixer Israel i fa una qüestió tan trencadora com és aquesta, realment només vol ser interlocutor o vol ser un agent influenciador? Perquè jo crec que el paper de l'Aràbia Saudita, interlocutor, bueno, pues es podria entendre inclús des del punt de vista de voler col·laborar a la pau, a la tranquil·litat, però si jo crec, no entenc tant com vostè, per suposat, però jo crec que l'Aràbia Saudita ha demostrat abastament que ell el que vol és influir a tot arreu on està, bé pels diners, bé per la part que tingui a les seves possibilitats. Fins aquí, i per tant a mi me deixa la incògnita de que jo no crec que Aràbia Saudita no vulgui tenir paper en la resolució d'aquest conflicte. Llavors, quin paper pot tenir? Perquè suposo que Egipte hagi set triat com a mediador i ell estigui allí basculant i tal i qual. Vostè no creu que hi ha un interès d'influir més que d'interlocutar?
Jo penso que l'Aràbia Saudita té uns interessos... primer els seus interessos i que en aquests interessos entra perfectament el paper que juga Israel, que és un paper que dona credibilitat als països àrabs amb els quals pacta, i Aràbia Saudita vol aquesta credibilitat, aquest suport als Estats Units que pot tenir Israel, tot això, però no vol canviar les seves polítiques internes més que d'una manera aparent només. Jo no crec que això interfereixi en la situació d'Israel. Jo recordo quan l'any 87, quan Espanya, Felipe González va firmar la pau amb, o sigui, va establir relacions diplomàtiques amb Israel, es deia que d'aquesta manera Espanya jugaria un paper molt important a la negociació. Han passat d'això més de 30 anys i tenim que el mateix fa dos anys, quan els Emirats Àrabs van firmar la pau amb Israel, també es venia als Emirats que podrien jugar un paper important al procés de pau, però no, tampoc ho han jugat, perquè això depèn d'Israel. Israel és qui decideix si vol la pau amb els palestins o no, i la decisió d'Israel està presa i és un no rotund. Jo crec que Aràbia Saudita potser farà de cara a la galeria una aproximació d'aquest tipus, però jo no crec que tingui capacitat per influenciar la decisió que fa temps ha pres el govern d'Israel de no arribar a una pau amb els palestins.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1, Jenny García Gascón, segurament dels periodistes que més domina sobre el conflicte entre Israel i Palestina, especialitzat en el Pròxim Orient i que ha viscut pràcticament 30 anys a la zona. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Una abraçada.
Bon dia. Igualment.
Josep Martí volia dir alguna cosa per anar acabant.
Sí, no, a mi em sembla que més enllà de la geopolítica, els interessos dels altres països i la mirada pro-palestina que hi ha sobre el conflicte, especialment a casa nostra, ens pot portar a menys tenir o no acabar donant-li la importància que té en el mercat domèstic d'Israel, en el mercat de l'opinió pública, el que va passar dilluns. És a dir, tot el sud del país empastifat de terroristes, el crit d'Alà Akbar, matant gent, sequestrant famílies. I això, és a dir, podem donar-li totes les voltes que vulguem, però ens porta a que durant bastants de dies la gent de Hamas els hi toca purgar. Els passaran per la pedra.
Però
és a dir, si això és un 11 de setembre per a Israel...
Ha dit l'Eugeni García Gascón,
que ho és, perquè tu obres la televisió pitjor. I el que veus és senyores amb les cames ja en una posició absolutament antinatural, mortes damunt d'una furgoneta, amb tios cridant a l'Akbar, i el que s'ha vist i el que no hem vist... escolti, vale, les potències, els jocs, aquests, però el govern d'Israel té una cosa a fer, que és haver de conviure en la seva opinió pública. I si tu ets un moderat a Israel, no cal que siguis un ultraortodox avui, si tu ets un moderat avui, diguem-ne, pues igual que va passar als Estats Units després de l'11S, el que et venen ganes és de passar-los per la pedra. No estic fent un judici moral, estic simplement explicant com passen les coses quan la magnitud del desastre és el que tenim entre les mans.
Però, Josep,
per això... Hi ha una cosa que no em vull deixar estar de dir, que és... escolti, això d'Israel és molt complicat, el naixement de l'Estat va ser molt complicat, la seva història és molt complicada, però deixant de banda els ultraortodoxos de la societat israelí, que també viuen al segle VII encara, a l'altra banda, els que viuen al segle VII són bastants més. I per tant, pel nostre model de vida, el que ens convé és que els israelis se'n surtin, en mantenir-se en peu. Ja estan voltats d'enemics i tenen dret a defensar-se.
Un moment, que salta.
Posa la societat internacional també en
qüestió.
A mi aquesta anàlisi que fa el Josep no m'agrada perquè ho situa en què ens convé a nosaltres, als altres. Jo penso que en qualsevol situació de conflicte, i aquest no és un conflicte que vingui d'ara, sinó que, insisteixo, pràcticament un segle de conflicte. El naixement de l'Estat d'Israel, evidentment, és complicat. La resposta sobre d'Israel sobre els territoris ocupats a Palestina és una altra, i tot això no pot mereixer una anàlisi que redueixi el que està passant a les darreres hores. Crec que seria faltar a la història. Mirem el retrovisor perquè el retrovisor ens ajudi a no fer anàlisis que ens portin a surfejar la realitat.
El que dient és que tu i jo podem fer aquesta anàlisi perquè estem a Barcelona, a l'estudi de RAC1.
Sí.
Si jo i tu estiguéssim a Tel Aviv,
sí,
o a Jerusalem,
sí,
i
ull per ull i quedarem secs, que deia.
Sí, i el bé costa més, i el mal de seguida s'escampa, i totes aquestes coses ens les sabem tots, però jo el que et dic és, des del punt de vista de la realitat,
sí,
l'impacte del que ha passat és tan gran que tu avui, si ets un moderat a Israel, avui ho ets menys.
Doncs escolta, l'editorial del Haaretz assenyalava clarament Netanyahu, vull dir que no ho sé des de la perspectiva de l'oposició al govern de Netanyahu si es veu igual, que cal estar allà i viure-ho, no? Però jo no voldria que se simplifiqués, malgrat que, evidentment, Josep, el que hem vist és espantós i però a mi ahir i abans d'ahir la reacció immediata de dir què diuen els països sobre el dret de defensa d'Israel, com dient autoritzem a que matxaquin, quan en realitat tots haurien d'estar dient parem màquines, asseiem-nos i solucionem això. No, dret de defensa, no, tal, no sé què. L'altre costat, l'altre...
És un estat sobirà i el que té dret és... quan t'agredeixen d'una manera
de,
així,
una acció de guerra,
a defensar-te.
És una acció
i a dir que estàs en guerra.
Però m'hauria agradat sentir el president dels Estats Units o Ursula von der Leyen dient però ens hem de seure ja a resoldre això i s'ha de solucionar. No podem estar comptant morts, perquè ara ja n'hi ha mil palestins i 400 israelians.
Ahir a casa nostra hi havia gent de dir, escolti, el que has vist avui què és? Això, no? De dir, sabem que té context i tal, però coi, solidaritza també aquesta gent.
Sí, però jo no context, té milers que has vist avui, com dius tu.
Mònica,
no
pots reduir tot Mònica,
això. No ho redueixo, el que he vist avui.
Tu acabes de dir.
No he dit això. El que dic és que quan l'exèrcit israelí provoca excessos, o quan la política colonialista d'Israel et fa posar vermell i tal, tu ho vas denunciant. Però quan hi ha un acte de guerra...
No, provoca morts.
Quan hi ha un acte de guerra com el d'ahir, fa una miqueta de vergonya veure entitats que, lluny, o partits, lluny, i dir, colti, si ens toquen a un, ens toquen a totes, no? I per tant, avui el que toca és això, toca estar al costat dels israelis, perquè són els que han passat per la pedra, són els joves que estaven en un concert de música els que han massacrat, són les famílies que estaven mirant la televisió els que els hi han entrat a casa i tal, i ja ho sabem, que això l'exèrcit israelí també ho fa de vegades. L'exèrcit israelí també té coses a purgar, però avui i ahir el que toca és estar al costat d'això. I després el que dic és que, insisteixo sobre aquesta idea, igual que als Estats Units o qualsevol altre lloc, quan passa una desgràcia, a partir de certa mida de la desgràcia, les opinions públiques basculen perquè la emoció juga un paper.
Estem d'acord, Josep, que els morts palestins són de segona respecte i les morts palestines són de segona respecte a les altres? Estem d'acord amb això? A nivell de l'opinió pública occidental?
A veure, sí, crec...
Estem d'acord que hem vist passejar nens...
Perdona, que anem a un altre tema. Que
quan els mateixos, insisteixo en el recompte que fa l'entitat de drets humans a la zona ocupada, que fa des del 2000 fins al 2020, que està comptabilitzant què passa allà, no? I compten 9.000 morts palestins, 1.000 israelians. És a dir, per això et dic que no deixem de mirar enrere, que és evident que això...
Hi ha una última hora molt interessant, i diguem-ho que és una bona notícia. El govern libanès acaba d'assegurar que Hezbollah, que recordem que és la milícia proiraniana que controla el sud del país, s'ha compromès a no intervenir en el conflicte. Diu, aquest gest és relativament important a l'hora d'evitar que la guerra s'escampi, Recordem, però, que ahir Hezbollah va disparar algunes bombes des de la frontera contra les tropes israelianes.
Però que jo està, li volia dir...
Breu, sisplau, Teresa, sí, gràcies, que vull parlar d'amnistia.
A veure, Mònica, és que és veritat que tu l'anàlisi que has de fer avui de la situació l'has de fer tenint present el passat, perquè efectivament condiciona. Lo de Hamas no passa, perquè si passa, perquè han passat altres coses que han afectat molt durament els palestins i que jo crec que els palestins moltes vegades s'han trobat molt sols. Molt poc considerats per la societat internacional. Però jo crec que hi ha una cosa de fons que ells segurament avui no estan en condicions emocionals de fer, però que els que ens ho mirem volent que això tingui una solució, és que ho hem de fer de cara al futur. És dir, allò avui, ben conduït des d'aquest punt de vista, pot servir, bueno, pues per sembrar alguna cosa diferent al que hem anat vivint fins ara. Això que diu de Hezbollah, que tu podràs creure més o menys, però és un bon senyal. És un bon senyal. Perquè ahir la tarda ja feien el tonto Hezbollah al sud del Líban, no? Però sense oblidar el passat, el present és molt dur, eh?
Vols dir alguna cosa, Marius?
No, no. Ja.
Ah, val, perfecte. Un quart d'onze. Coses que han passat aquest matí mentre... mentre estàvem parlant d'aquest tema, ara parlem del tema de l'amnistia, n'ha parlat també aquí José Manuel Álvarez, i crec que d'un moment, d'una manera molt conciliadora, amb la voluntat de tirar endavant, bueno, veurem. Avui aquest matí, mentre això passava aquí, Alberto Núñez Feijó ha apuntat que l'octubre del 2017 el govern d'Espanya potser hauria tingut una reacció més contundent contra l'intent de declarar la independència. En parlava a Catalunya Ràdio.
Intervenir una comunidad autónoma es un hecho excepcional y en este caso absolutamente motivado. Se ha hecho lo que había que hacer, se ha hecho con la intensidad que había que hacerlo, se puede discutir incluso si era necesaria una mayor intensidad, pero lo que está claro es que se ha reconstruido otra vez el Estado de Derecho en Cataluña.
I ha de ser clar que si tira endavant portaran l'amnistia, bueno, això ja ho he dit més d'una vegada, al Tribunal Constitucional.
Es una decisión reaccionaria y desde luego es un fraude electoral masivo. Por tanto, la reconciliación de una parte de los políticos catalanes independentistas no pasa por la necesidad de sumar unos votos para que el candidato que ha perdido las elecciones sea el presidente del gobierno. Esto no es un tema de convivencia, esto es un tema de conveniencia.
Senyor Núñez Feijó, creem a la publicitat, sí. Que sí, mans amunt, i escoltarem el Miquel Sant, perquè també vol parlar de l'amnistia. Un moment.
L'assegurança de moto de Línia Directa et fa arribar un duplicat de les claus siguis on siguis. Així, si les perds, no t'hauràs de preocupar de res. Només una assegurança avançada al seu temps pot fer això. Canvia't ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
La Marta està molt tranquil·la, però ella ja no diu estar tranquil·la. El fet d'estar tranquil·la, no. Ara en diu estar chill. Si et passa com a la Marta, el teu cap et demana volar als Estats Units. Amb Level, viatge al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Les millors històries són les que reinventen constantment. Com a Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
A Lidl abaixem el preu de més de 300 productes perquè estalviï sempre en la compra setmanal. I estalvia encara més amb les nostres ofertes de dilluns a diumenge. Pernil Duroc Gran Reserva per 1,99. T'estalvies un 23%. Lidl, marca la diferència.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Allò de peli, manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen, del 20 de novembre al 21 de gener. Entrades a naturaencesa.es.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido. Y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloqueja parcialment l'absorció de colesterol. El redueix en 3 setmanes i, a més, després ajuda a mantenir-lo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Tu vols tenir un bon dia? Let's go! Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Tenir un petit negoci no significa arribar a poca gent. Significa arribar a tothom. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
El perquè de tot plegat.
Són les 21 minuts. Estàvem parlant, hem parlat per la paraula amnistia, la manifestació d'ahir, tot va lligat, eh? La manifestació d'ahir, l'amnistia, si hi haurà acord o no hi haurà acord. En fi, aviam, que fa estona que l'escoltem. Miquel Samper, Samper.
Hola.
Hola, què tal?
Doncs...
Per cert, ui, abans d'això, que la Mònica m'ho ha recordat, que sí. És que avui el Joan Beculla fa un article sobre l'Ara.
L'Ara, que penso que hem de posar en valor, perquè en Joan... Com ja hem explicat, està passant uns moments molt complicats, però aquesta és una qüestió que ell domina i té el seu criteri sobre això, i avui a l'Ara hi ha un article d'ell sobre el conflicte entre Israel i Palestina, que jo el que faig és recomanar que la gent el llegeixi i enviar-li una abraçada des d'aquí, perquè tant. Em consta que ha fet un esforç. Avui l'Ajuntament de Sant Cugat el nomena fill predilecte. Penso que deuen ser moments difícils per ell veure aquesta guerra. Ho deu viure amb molt de dolor, perquè em consta que aquest és un conflicte que ell ha estudiat durant anys i del qual aniria molt bé tenir el seu criteri compartit amb altres visions, no?
Una abraçada molt forta amb el Joan Beculla, i efectivament un article que el vulgui trobar avui a pàgina sencera del diari Ara. Deies, perdona, Miquel Samper, sobre la situació de l'amnistia, el que deia el ministre Álvarez avui, la manifestació d'ahir als carrers de Barcelona, tu mateix.
No, de la manifestació i del comptar persones i manifestants, bueno, ja penso que és una qüestió, diria que secundària, i que els partits tenen, doncs, la capacitat, doncs, de mobilitzar i no mobilitzar. El que sí que m'ha semblat molt interessant és la pregunta que li has fet, Jordi, en referència al que ha de succeir a les institucions europees el dia 24, el tema del català. Perquè amb tot això que s'ha anat parlant del pagament per avançat com a reivindicació del món independentista, discutible o no, o més discutible o menys discutible, i una vegada que ja s'ha vist, doncs, que pels tempos parlamentaris el que ja no seria possible, doncs, seria tenir aquella petició inicial de la investidura lligada amb una prèvia amnistia ja, doncs, tramitada, jo diria que el dia 24 és una data important, i tu ho has assenyalat amb la pregunta, no sé si perquè saps coses o no, però tinc la percepció de que això serà molt rellevant als efectes de que pugui tirar endavant la investidura del president Sánchez. És a dir, si això tira endavant, jo, que fa molt temps que sóc molt, molt optimista i penso que és una oportunitat que no hauríem de deixar passar, si per altra banda fracassa aquesta feina que deia el ministre que estava fent i, per tant, doncs no acaba tirant endavant, molt em temo que llavors el meu optimisme doncs començaria a tenir debilitat, perquè crec que és molt rellevant que el dia 24 el català doncs pugui tirar endavant com a llengua oficial, perquè si no penso que es pot encasquillar aquesta negociació i per tal la investidura.
Sí, jo estic d'acord amb tu, Miquel, que aquest és un punt importantíssim, però no suficient. És a dir, que entenc que el silenci de Sánchez davant del soroll que està fent la dreta i l'extrema dreta, manifestant-se legítimament als carrers, no legítimament vandalitzant seus d'Òmnium Cultural o matxacant a periodistes, però manifestant la seva animadversió contra l'amnistia i l'autodeterminació, crec que aquests són els dos eixos sobre els quals ha de pivotar la negociació d'investidura i legislatura, i que per tant aquí hi ha dos tempos: el que faciliti la investidura, on jo penso que l'oficialitat del català a Europa i el fet que ja es pugui parlar en les llengües pròpies de les nacions sense estat a dins de l'estat en el Congrés dels Diputats és un hit, diguéssim, d'aquesta negociació, però l'amnistia ha d'estar ben travada i garantida perquè no fracassi tampoc davant del Constitucional, perquè s'han de preveure tots els casos en els que es trobarà aquesta llei un cop arribi el recurs al Constitucional del Partit Popular i de l'extrema dreta, no?
Jo que... En fi, em sembla bé l'amnistia, crec que és un recurs per aviam si anem ja superant etapes. Dec dir que el que més em costa en aquests moments és entendre com una persona que és el president del govern, que havia dit durant la campanya que no hi hauria amnistia perquè no cabia la Constitució, de cop i volta necessita 7 vots i aquests 7 vots tenen com a preu l'amnistia. Jo, des d'un punt de vista del que és, diguem, no sé, allò, com podríem dir, el sentit moral de la política, em costa. I jo crec que, a més, hi ha un problema, que és que Pedro Sánchez no està fent el relat. No està fent bé el relat. Per què vol concedir l'amnistia? Segurament ho tenia que haver començat abans. És a dir, si ell es va presentar en unes eleccions i creia que era bàsic una amnistia per millorar la convivència, per tancar ferides del passat, etc, crec que ho tenia que haver portat abans. És a dir, portar-ho just en el moment en què et falten uns vots, jo ho trobo... És que no m'agrada el concepte. No m'agrada el concepte.
Però la política és això, Màrius.
Bueno, pues, escolta, si la política és això, jo, en fi, no parlaré mai més de política, perquè jo encara crec en valors, crec en... O sigui, fins i tot quan vaig amb una cosa tan tonta com...
Màrius d'abans de la tarda.
No, però fixa-t'hi, sí. Sí, perquè fins i tot hi ha un punt que ens feu renunciar sempre, no tu, tothom que té, en fi, una capacitat d'influència per als altres, els valors. El Barça, no sé, per posar un tema molt quotidià i que, en fi, que no genera tanta polèmica. Bueno, escolti, és que ara estem així, anem apretats de cul i ara això dels valors són menys importants. Ah, bueno, sí, són menys importants. Escolti, quin tipus de societat volem viure? No, si és que al final és això. Quin tipus de societat... hem de veure imatges que ens colpeixin perquè els nostres valors emergeixin? Home, no ho sé, els valors haurien de ser una mica allò que fa que funcionin les societats. I a mi que algú, d'un dia per un altre. Perquè hi ha una altra cosa molt important. És a dir, l'indult el dona un govern, però l'amnistia, en el fons, la dona l'Estat.
La dona el Parlament.
Exacte, com a representant de l'Estat.
De la sobirania.
Bueno, dieu-li que vulgueu. Dieu-li com vulgueu. Val? No és el mateix, d'acord? O sigui, ha de passar per un procediment. Val?
Sí.
Llavors, escolti, jo l'únic que demano als meus polítics que m'ho expliquin i que m'ho donguin a entendre. Una altra cosa és que jo, al final, dius, no, però tu, Màrius, vols l'amnistia. Sí, home, clar que vull l'amnistia, però no m'agrada com es fan les coses i crec, m'agradaria viure en un món on la política carai, els relats duressin, duressin més, més de 15 segons.
Bon debat el que ha posat el Màrius Carol sobre la taula. Conillera.
Jo, d'entrada, no voldria passar per alt les declaracions que has dit abans del senyor Feijó, que s'ha, és a dir, és bastant flipant que digui aquest senyor que igual se va ser poc contundent, per dir, jo ho dic més suau que ell, a l'octubre del 2017. Quan ells, el govern del Partit Popular en aquell moment, mai ha fet una reflexió de quina part de responsabilitat té en moltes de les coses que van passar. Per exemple, quina reacció van tenir després del ple del 6 i 7 de setembre, que tu i jo, Mònica, estàvem al Parlament aquell dia, te'n recordes?
I tant.
Allí no va haver reacció, van deixar que passessin coses que es podien haver evitat, i ara de repente diu, hombre, s'ha recuperado la normalidad, com si fos un miracle, com si hagués plogut, que també seria un miracle, no? Com si hagués plogut del cel aquesta convivència i aquesta... Això ha estat un esforç col·lectiu per part del govern central i per part del govern català. I per tant, home, me sembla molt... Bueno, no ho diré, me sembla molt malament que es faci aquest tipus de pseudo-reflexió. Però ella me diu, és que com ho pot governar el que ha perdut les eleccions? Tornem una altra vegada. Ahir es fa una manifestació en defensa de la igualtat, de la Constitució, del no sé què. Fa gairebé 5 anys que el Partit Popular té parat la renovació del Consell del Poder Judicial amb unes conseqüències brutals per la ciutadania a l'hora d'exercir la justícia en els seus drets, en les seves condicions personals. 5 anys incomplint la Constitució i vens i dius que tu estàs en defensa de la igualtat. I jo t'he de dir una cosa, és molt difícil parlar d'algo que no coneixes, a mi almenys, que segurament les limitacions meues, no? És dir, jo crec que el que li hagués encantat al senyor Feijó és que mentre ha durat aquest procés que ell va demanar que fos llarg, i jo crec que se li ha fet etern, hagués hagut interferències, que s'hagués parlat d'una altra cosa. Mentre que el focus va estar posat en ell, s'ha posat en evidència una cosa que jo crec que oblidem massa. El que es va fer el 23 de juliol és una aposta decidida per parar la influència de la ultradreta a Espanya. Mireu a Baviera què ha passat ahir. La ultradreta ha quedat segona a Baviera. I tota aquesta, i Alemanya, que és un país molt compromès amb tot el que són les prohibeix qualsevol cosa que tingui que veure en Hitler i tal, i l'extrema dreta ha quedat segona darrere de la democràcia cristiana. I a Espanya hem aconseguit, per una confluència que ho hem de fer de partits molt diferents, amb interessos diversos i amb aproximacions molt diferents, hem pogut, podem encara parar la ultradreta. I a mi em sembla que això és un valor fonamental en el que hem d'estar tots compromesos. Jo no em puc pronunciar sobre una cosa que no conec. És més, me sap molt de greu quan aquells que estan concernits directament en aquesta negociació fan exhibicions públiques de mira que xupi guai que sóc, que jo tinc una proposta, que jo tinc un no sé què. Això sortirà bé?
Jo, que ja si està mantenim. Fet, que ja està fet.
Per tant, jo crec que lo millor, i ho ha fet bé el president del govern, no perquè jo me l'estima, sinó perquè crec que ho ha fet bé, d'aplicar discreció, prudència i treballar. I quan surti l'acord, llavors podrem parlar dels termes,
Josep,
si estem d'acord o no.
Josep Martí, jo crec que a la política els discursos que ha fet el Màrius són necessaris, perquè s'ha de pedalar en favor
dels valors
i tal. I després hi ha la realitat. I les aritmètiques parlamentàries en política tenen molta importància. I és veritat que tots
els polítics... Però no vol dir que s'abandoni
els
valors.
Els polítics tots comparteixen uns trets i després la salsa de cadascun és diferent. Que Pedro Sánchez pertany a la categoria dels polítics que no creuen en res. És a dir, al seu cap no hi ha cap veritat absoluta. I, per tant, tot és susceptible de la conjuntura.
I això coneixem molt bé per
això. Això és el que explica que pugues fer un tall taxatiu, dient no habrá amnistia perquè no cabe en la Constitució i, además, va contra mis valores personales, i al cap de 24 hores
estigues negociant
l'amnistia i, a més, l'amnistia sigui la millor de les coses, la cosa que sempre havia somiat.
Comptadora
i
zero.
La solució a tots els problemes. Home, no. Tira, és la descripció d'una realitat. El tall és aquest i el discurs que s'ha fent ara és aquest. Per tant, no és una exageració. És de dir, escolti, no és només Pedro Sánchez. Hi ha molt polític que la seva manera d'enfocar la política és esta. Escolti, el més important que és l'exercici del poder. Per tant, les idees són un farciment per a poder fer això que tant m'agrada, que és exercir el poder. Ja està, no hi ha judici moral.
Perdona, em sembla que és molt important per a l'ultradreta.
Sobre, la, sobre l'amnistia, crec el que hem mantingut des, de, des del primer dia. Si, si s'articula de tal forma que no sembli una humiliació de l'Estat, una derrota de l'Estat, una claudicació de l'Estat, i per tant tothom pot sortir a fer un discurs de que és una cosa que serveix per anar endavant, és una bona, a mi em sembla una bona solució, i per tant endavant les
doncs pues esperem-nos oferir.
A veure, quan jo deia això és la política, vull dir que l'independentisme tant a Euskadi com a Catalunya té, per l'aritmètica que han donat les eleccions del 23J, una oportunitat fonamental per avançar en dues direccions. L'amnistia, sens dubte, per poder amnistiar la base social, recordem-ho, joves i gent, moltíssima gent implicada en aquest procés, i d'una altra, caminar cap a l'autodeterminació, cap a l'exercici del dret d'autodeterminació. I Pedro Sánchez té necessitat d'aquests vots per poder ser investit president i tenir una legislatura, i això és la política, i aquí estan negociant. Que podrien ser més transparents amb una realitat de 24/7 en què qualsevol cosa que dius es converteix en una bomba de rellotgeria en mans de l'altre, i es parla de frau electoral massiu i d'aquestes coses que ahir, a més, avui li hem sentit a Feijó, però ahir li sentia a Ayuso autèntics disbarats, per part d'un partit que, recordem-ho, quan es va aprovar l'Estatut de Catalunya al Congrés dels Diputats i es va votar l'Estatut de Catalunya a Catalunya, per tant, les dues sobiranies, la sobirania nacional catalana i la sobirania espanyola al Congrés dels Diputats, havien aprovat un text, es van dedicar a fer recursos per tombar aquesta sobirania, crec que no poden donar lliçons de cap tipus en aquest sentit, d'acord? Perquè de aquellos polvos, estos lodos. I per tant, una altra vegada posem el retrovisor i recordem qui va recollir firmes contra Catalunya, que ahir aquesta frase encara les va sentir, que on s'ha de recollir firmes, saps? Vull dir que tenim una situació de política, de fer política favorable en favor de l'amnistia i de l'autodeterminació, i els partits polítics independentistes no han de perdre aquesta oportunitat de gestionar-ho. I Pedro Sánchez fa molt bé de no dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat.
Ja podria perquè... ser cobrat.
Val, un moment. Samper, endavant.
Bueno, jo crec que tanta raó té la Mònica quan diu que això és política, perquè és una evidència, com raó té el Màrius Carol Panyella quan diu que el tema dels valors doncs és un tema que ens ha de preocupar, és a dir, la distorsió que hi ha, la desviació que hi ha entre allò que es promet quan s'està en procés electoral i allò que s'acaba fent, home, doncs jo crec que hauria de tenir un debat, però no una tertúlia, sinó un debat profund, polític i social. I no és autoria ara, com s'està parlant, de que el Pedro Sánchez hagi dit fa 3 mesos una cosa i ara pugui fer-ne una altra. Jo penso que aquí cap partit està lliure de no haver dit coses amb campanya electoral que després les modifica. El propi independentisme ha dit en algun moment que no faria mai president del govern ni al PP ni al PSOE, i ara probablement estem davant d'una tessitura en la qual doncs s'acabi votant doncs una investidura del Pedro Sánchez. Bueno, això és una cosa que és frau electoral, com ha dit avui el senyor Feijó a Catalunya Ràdio. No sé si és frau electoral. Sí que sé que és una cosa que requereix debat, sí que sé que és una qüestió aplicable a tots els partits, vull dir que l'Aznar ara surti dient que a Catalunya n'hi ha aigua quan el Majestic ens va donar tot i perquè no se li va demanar més, doncs em penso que és una qüestió aplicable a tothom, a tots els partits, però que sí que és veritat que sobta i que penso que tots hauríem de fer la reflexió de dir, collons, amb perdó, quan fem un programa electoral, quan diem unes coses, doncs siguem molt conseqüents amb allò que diem, perquè la gent ens vota per alguna cosa, i ens vota perquè ho complim, allò que diem, perquè són els programes doncs, pels quals doncs, la gent doncs, exerceix una línia o una altra.
Diu la Teresa Cunillera que vols tirar d'aquest fil, però és que jo no tiraré del meu, no sigui tan curteta com la publicitat que tirarem ara, perquè és que si no em pengen amb una cable que dius amb el fil aquest que lliga amb el Sant.
No, deixaràs dir després.
No, i tant.
Vale.
Has vist mai una ampolla de cava volant, travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai.
perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Lidl abaixem el preu de més de 300 productes perquè estalviï sempre en la compra setmanal. I estalvia encara més amb les nostres ofertes de dilluns a diumenge. Pernil Duroc Gran Reserva per 1,99. T'estalvies un 23%. Lidl, marca la diferència.
Cuides la salut. Cuides la feina. Cuides les relacions. Tu ja cuides massa coses. Deixa'ns cuidar-te la Caldera i ella et cuidarà a tu. Deixa el teu servei de manteniment en mans del servei tècnic oficial Junkers Bosch. L'últim de Junkers ja és Bosch.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
S'acosta la festa d'ofertes Amazon Prime els propers 10 i 11 d'octubre. Dos dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i obre la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre, només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime ara.
A Conforama gaudeix d'un descompte extra del 10% i enviament gratuït en electrodomèstics. I un 20% per a membres del Club Confon, sofàs, matalassos i mobles. Només del 5 al 9 d'octubre. Conforama.
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlí.
Mmm, boníssim!
Trinxat Carlí, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlí.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Atenció, atenció, amb Costa Cruceros tornen les vacances. Aprofita els avantatges de viatges al Corte Inglés i reserva ara el teu creuer pel 2024 o per aquest hivern per només 50 euros. Navega pel Mediterrani, Illes Gregues, Nord d'Europa o els Emirats des de 699 euros amb begudes, quota de servei i taxes d'embarcament incloses. A més, aconsegueix fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Navega amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Mentre els quarts no ens anirem acabant, eh? Ja ho sé, i li he dit a la Teresa Bonilla que anirà, el Màrius Carol també.
Jo vull fer una pregunta.
La Terribas també, ell ha de fer una pregunta, i jo tinc una resposta que serà la de fer l'ull de poll, perquè hem de parlar del Barça, i del Barça i del Girona, que està per davant del Barça, i del Madrid, que està per davant del Girona, i que està per davant del Barça, i no vull que el Màrius s'abaroni sobre el micròfon, que se'l no, acaba fotent.
Sort que vaig anar el dissabte, no. Tenia que haver anat el diumenge, a veure la pel·lícula de Woody Allen. Vaig passar molt bé. Jo m'ho vaig passar molt bé.
I en canvi,
el diumenge, veient aquella cosa, que també era del Woody Allen, ja que també era del Woody Allen, eren 22 milionaris fent un partit espantós, allò era el pitjor Woody Allen.
Bueno,
a veure, no, el Miquel Samper ha dit una cosa, com que és un home de molt, molt bo, és dir, sí, Miquel, que podem discutir el que diu el Feijó del frau electoral. No és veritat que automàticament sigui president del govern el que ha tingut més vots. És president del govern. Segons la Constitució que el senyor Núñez Feijóo diu respecte a tant, aquell que té el recolzament del Congrés de Diputats. per tant, el que té la majoria de diputats. I, per tant, si el senyor Sánchez, a final de mes, quan toqui, té la majoria parlamentària, és absolutament constitucional i legítim i no és cap frau electoral. I no li podem deixar que ho digui d'aquesta manera, que ho diu tan alegrement, perquè hi ha molta gent que pot pensar, ah, és veritat, si ell va guanyar, sí, va guanyar amb vots, però no va aconseguir la majoria que necessitava de diputats.
Encara és potser frau electoral, és molt preocupant.
Home, clar.
Aviam, Màrius.
Jo us volia fer una pregunta.
Ai.
I és, atenció, si... fins i tot inclòs a Miquel Samper i Rodríguez, perquè m'ha agradat molt que em donés, posés també el nom de la meva mare quan ha parlat de mi. Escolta, si Sánchez no necessités els vots de Junts,
sí,
per poder fer la investidura i arribar al poder, Sánchez proposaria l'amnistia com una de les primeres mesures quan arribés a la Moncloa?
No.
Val, doncs
clarament
això,
no.
Això, escolta, jo el Mago Pop, té un avantatge. No li veig les trampes.
Màrius.
No li veig les trampes.
Tornem al Majestic.
No és cap trampa.
Bueno,
Màrius,
tornem
al Majestic.
Una presa de pèl.
El president Pujol hauria aconseguit tot el que li va treure a l'Aznar si no hagués necessitat els seus vots per governar? No.
No sé, igual sí.
No, tu saps que no. Tu saps que no.
Lo que sí és cert, fent hipòtesis i suposicions, és que res del que aconseguirà l'independentisme justificava el viatge que ens hem cascat durant 10 anys. Perquè per a uns indults i una amnistia, aquest viatge sobrava. I per a la llengua, al Congrés, la llengua al Senat i la possibilitat de la llengua a les institucions europees, era suficient en esperar la teva finestra d'oportunitat política i jugar les cartes de la negociació en la pilota dintre del terreny de joc. I això sí que ho sabem. I dices, no, és que ara que tenen a Sánchez agafat pel ganyot, vamos, d'aquí 2 setmanes anirem a votar, d'aquí 2 anys anirem a votar la independència. Nyec, no passarà.
Però...
d'aquí 4, nyec, no passarà.
Però tu no poses en valor l'octubre?
Jo el que poso en valor és que tot el que s'està aconseguint o hagués estat innecessari mantenint la pilota dins del terreny de joc, o es podia aconseguir jugant les cartes de la negociació i d'esperar la teva finestra.
Però què hem aconseguit amb la negociació? Què hem aconseguit amb la negociació? Josep, què s'ha aconseguit en la negociació?
Però
part dels indults.
Però si este país feia 2 dies que era independentista, que no ho havien sigut mai ningú. Eren 4 marginals.
I
ens va agafar una febrada.
No, ens va agafar una febrada,
una febrada.
No, Josep. No, Josep. I tu saps que això no és així.
Sí que ho sé.
Mira't l'Estatut. I mira el que va passar amb l'Estatut.
En termes...
que se'n diu el trencament del cordó umbilical del vincle que hi havia entre Espanya i una gran part de la població de Catalunya, per falta de respecte de les nostres institucions, de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Això és el que va passar.
Cadascú se'n dol i se'n ressent del que se'n ressent. Jo el que dic és balanç del viatge, indults, en la pilota dins del camp no hagués encalgut, amnistia amb la pilota dins del camp, no hi haguessin caigut. Llengua al Congrés, aprofita la teua finestra d'oportunitat política quan els teus vots són necessaris. Perquè tot el que estem negociant i tot el que negociarem se podia fer i s'ha de fer amb la pilota dins del camp.
Josep,
i això
Jordi,
no és una suposició.
M'està recordant una cosa que és importantíssima, que és, si tot això que tu dius fos veritat i no hi hagués hagut un país que se sentia que li estaven vulnerant els seus drets culturals, lingüístics, nacionals, etc, etc, no hi hauria hagut l'editorial conjunta que hi va haver de mitjans per dir-li a l'Estat, ei, t'estàs equivocant, aquí tens un problema.
No, t'estic estudiant. Aleshores, això.
No pots fer un balanç dient, ai, per uns indults, mira tu, peix al cove ens n'hauríem sortit millor. Home, no estem parlant d'això.
Sí, perquè les coses se demostren pels fets i el moment en què estem ara, el que et demostren és... no l'editorial conjunta dels diaris, perquè llavors tot això encara no estava damunt la taula. El que dic és que l'acceleració que se li va imprimir va ser un error i que portem molt de temps fent veure que estem guanyant unes coses quan en veritat l'únic que fas és anar a empatar, perquè primer el que vas fer és xutar contra la teva porta i fer-te gols contra tu mateix un detrás de l'altre, i ara vas a empatar.
Són les 10 i 49 minuts.
No li replico per respecte a tu, Jordi.
No. Ui, continuarà. Ui, continuarà.
El lunes que viene más.
Mònica Hernández, pa'lante.
Mare meva, avui que en Màrius Carol Panyella ha vingut desbocat i fora s'ha convertit en un autèntic, no sé, el potro de Vallecas, no. El poltre de l'Àper Diagonal. Carol,
veus això?
Després t'has convertit en moderat, és creuar aquella porta.
És que ja s'ha vist bravat.
Jo, el de Panyella ho accepto, el de l'Àper Diagonal, en fi...
És una discussió.
No és una discussió, m'ha costat molt.
ho he pagat.
Molt bé, doncs hem començat
aquest tatuatge l'he pagat.
La tertúlia amb l'embranzida que avui portava en Màrius Carol, parlant del conflicte a Israel. Mònica Terribas, que creu que és la mare de tots els conflictes, ha criticat el paper de la comunitat internacional, ha dit que no s'estan complint les resolucions de Nacions Unides, per exemple, i que aquí no passa res. Teresa Cunillera, que s'ha preguntat qui hi ha darrere de l'acció devastadora de Hamas, a qui beneficia una acció com aquesta, i la resposta li ha donat en Josep Martí, ha dit que no és un conflicte entre israelians i palestins. Si es confirma que Iran és al darrere, la possibilitat, ha dit en Josep, d'una guerra regional passa a ser possible. Per cert, Josep, hem de portar un grafòleg que analitzi els dibuixets que fas durant la tertúlia, eh? No sé si els heu vist, però alguna cosa volen dir, eh? Comences amb quadrats, després vas cap a la rodona, guixes molt, eh? Això és...
I demà el rotllo.
Tinc nerviós, sí, tinc nerviós.
Vols que
t'expliqui?
Va, explica'm-ho molt breu.
És prescripció del psiquiatre. Mira, la cosa és, estàs per tancar, però si vas en un bolígraf i paperets i fas dibuixos, de moment te deixarem sols.
A mi em donen les pastilles directament i em va la mar de bé.
Prens la pastilla perquè si no canviaré de lloc, Josep. En Màrius Carol, que ha dit que qui està ajudant a l'Iran és Rússia, que el que vol és desestabilitzar aquella zona i també treure el focus de la guerra a Ucraïna. En Josep diu que no, que va més molt més enllà tot plegat i que si es confirma és el prolegomen d'una guerra. Hem entrevistat també l'Eugeni García Gascón, un periodista especialitzat que ha viscut més de 30 anys a la zona del conflicte. Ha dit que tot plegat per ell és un enigma, no sap o no té clar si és una nova fase de Hamas. Moltes preguntes sense resposta, ha dit. En Josep, a la publicitat, ens ha dit com ho arreglaria ell, no quedaria ni el tato. Crec que a partir d'ara faré l'ull de poll del que passa a la publicitat, eh, Basté? Molt més interessant.
Però el que passa...
No!
El que passa a la publicitat és el que passa a Las Vegas, que de Las Vegas...
Vinga, va, que hem parlat
tato,
també de...
Sabeu que el tato era un torero, sí, que li van tenir que amputar una cama. I la tenia un farmacèutic de Madrid amb un pot de vidre i tal. I es veu que un dia va tenir un incendi a la botiga i tal, i el tio corria dient «Sobretodo la pierna del Tato! La pierna del Tato!»
El Tato corto.
Jo recordaré que hi ha una cosa...
El Tato
cosa
no, la millor, cama havia... no podia córrer sola.
Però hi ha una cosa molt important, molt més important, que va ser el braç incorrupto de Sant Nepomuceno, el dedo incorrupto de Sant Nepomuceno, que era el dit precisament que utilitzaven Fernando Esteso i Andrés Pajares quan anaven a jugar al bingo a la pel·lícula més vista a la història d'Espanya, que es diu Los Vingueros, efectivament. Cadascú recorreix els seus clàssics.
Ja no sé com continuar amb això, parlant
Mònica,
de...
Mònica, t'estan boicotejant.
No, sí, ja m'agrada. Aquí tenen un historial i un passat.
Fan el coro.
Exacte. Va, vinga, hem anat a parlar de l'amnistia, de la manifestació d'ahir, en Samper, que ens ha recordat que serà molt important el 24 d'octubre, el que passi a Europa amb l'oficialitat del català i que d'això en dependrà la investidura. Mònica Terribas, que no ho té tan clar, dit, és un punt important, però no suficient per fer perillar la possible investidura de Pedro Sánchez. Aquí, en Màrius Carol, que ha tret allò dels valors, està indignat amb aquest gir que ha fet Pedro Sánchez, que deia que d'amnistia ni parlar-ne abans de les eleccions, i ara, a canvi d'aquests 7 vots, doncs sí, a favor de l'amnistia, ha dit que les idees en política, o que vol viure en un món on els discursos polítics durin més de 15 segons...
Vols dir que vaig a suïcidar?
No. Que mires amb unes cares, Màrius, que és una mirada tan penetrant que... En Pedro Sánchez, que pertany a la categoria dels polítics que no creuen en res, això ho ha dit en Josep Martí, ha dit que el més important per ell és l'exercici del poder, i vaig acabant amb una frase que ens ha deixat avui en Màrius Carol Panyella, que és: els valors han de ser allò que fa que funcioni una societat. Sí, estic molt bé.
I aquí uns moments, la Granada 2, Barça 2, a la pitjor primera part, que li recordo el Barça aquesta temporada, segur, i l'anterior por ahí, la segona ho va arreglar una mica, amb el resultat de l'empat a 2, amb un altre tema arbitral que ja en parlarem d'aquí uns moments, i també amb una altra història, que és que li he de donar raó amb el Joan Jopallàs. que és que... Sí, sí, es troba a faltar Frankie de Jong. Té nassos l'assumpte, però és així, i a Pedri. Bueno, ara seguit en parlem. Aquí, queda't, si vols, Màrius, més que res perquè...
No, no, que s'ha quedat massa.
El que no aconseguiran... Això dels valors, que jo em sembla que sí, estic molt interessat, i estic molt interessat. No, no. Arribat al Barça, en fi...
No et quedis, eh?
No, no em fotré, em fotré escales avall.
Farà un atac de feridura, sí, eh? Sí, ui, atac de feridura, però abans... Ah, què tal, Pons?
Hola, és que no sé si sabeu què heu de fer per començar a pagar menys per la vostra energia si sou clients de Naturgy.
No ho cobrarem, no ho cobrarem, Màrius.
Doncs escolta'm, si sou clients de Naturgy no heu de fer absolutament res, perquè Naturgy ja ha baixat més d'un 30% el preu del quilowatt hora a 1,5 milió de clients. Així, perquè sí. Si encara no sou clients de Naturgy, l'únic que heu de fer és trucar al 933 1199. Vinga, no espereu més i passeu-vos a la tranquil·litat amb Naturgy.
Bé, 6 minuts i les 11. Gràcies, Teresa Cunillera, gràcies, Miquel Samper. Mònica Terribas, Josep Martí, Màrius Carol, fins dilluns que ve. Aquí us espero, una abraçada.
Adéu, que vagi molt bé.
Gràcies, Mònica Hernández. D'aquí uns moments, a Segurola, Pallars i Rico, Rico, Rico.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules... o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra. Del 13 al 15 d'octubre a la plaça del Castell. 10 productors de tot Catalunya. Música en directe, DJ, food trucks, activitats familiars i una trobada de scooters. Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Atenció a tots els amants de la diversió. Arriba per primera vegada a Europa el parc inflable més gran del món, Funbox. Més de 4.000 metres quadrats i 90 minuts de salts i bogeria desafiant la gravetat. Una experiència per totes les edats. A partir del 12 d'octubre al centre comercial Westfield La Maquinista. Entrades ja a la venda a funbox.com. T'atreveixes a divertir-te en gran?
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conjugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC més 1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B Espanyol. Els blanquiblaus busquen un bon resultat a domicili contra el filial groguer. Viviu el partit des de mitja hora abans a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu la app de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mira, ara sentirem els senyals horaris de les 11 en punt del matí, que és tard i vol ploure, i per tant saludo aquesta hora. Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.